Escoltàvem abans d'ahir Rosa Galindo, responsable de la Fundació Miranda, arran, com saben, d'aquest fatal accident de caça que va acabar amb la vida d'un dels cavalls al parc del Garraf. Qüestionava fins i tot la senyora Galindo que aquestes dues activitats hi poguessin conviure amb el parc. Com ha viscut, precisament, al parc del Garraf tot el que va passar? En Joan Tutusau s'ha pogut parlar amb en Santi Llacuna, amb el director del parc, un Santi Llacuna que ha admès, entre d'altres, que cal més informació sobre aquestes batudes dels caçadors. Vaja, que en definitiva aquesta informació ha de millorar molt i ha lamentat també molt tot el que va succeir. En Joan Tutusau, com dèiem, en conversa amb en Santi Llacuna, el director del Parc del Garraf.
Doncs estem en comunicació amb el director del Parc del Garraf, Santi Llacuna. Santi Llacuna, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Aquest passat cap de setmana va tenir lloc un desafortunat accident de caça que, doncs, com en parlàvem nosaltres el passat dilluns, es va acabar amb la mort d'un dels ponis Potoka que la Fundació Miranda té al parc del Garraf, un poni que, si no m'equivoco, si no vaig mal comptat, fa uns 4 anys, no?, que aquests ponis estan per aquí, pel Garraf.
Sí, potser uns 3 anys deu fer aquests potos que van arribar de Muñeca cap aquí i, bueno, ha sigut una experiència molt, molt interessant amb aquesta, concretament amb aquesta espècie, perquè la tasca que fan de manteniment de sota bosc ha estat molt, molt positiva.
Perquè exactament aquests ponis què estan fent, què fan en aquesta àrea en la qual pasturen?
Bé, aquests ponis, igual que els cavalls, el que fan és tema de pastura, o sigui, el que és sotabosc, manteniment d'aquest sotabosc de cara a risc d'incendis, o sigui, això ho hem comentat moltes vegades, de que feien una tasca molt important de neteja i que moltes d'aquestes vegades van acompanyades aquestes neteges després de plans tècnics, o sigui, després d'haver fet una clarida, després d'haver fet, doncs, reduir nombre de peus de pins, doncs tota aquesta vegetació que queda aquest sotabosc, doncs per una banda el trepig i després doncs, el que es mengen els cavalls, aquestes plantes arbustives i herbàcies, doncs ajuden a que el sotabosc no estigui tan espès. Algunes vegades ho hem parlat, que la gent sempre diu és que el bosc està brut. Hem d'entendre que aquesta vegetació no és que sigui brut. Brut seria si s'hi llencen deixalles, escombraries.
Que també n'hi ha,
Que també n'hi ha.
Aleshores, aquestes, la situació allà on pasturen els ponis, per tant, no és casual. Hi ha una intenció de que estiguin en determinada zona perquè en determinat lloc facin aquestes aclarides.
Sí, sí, efectivament. I a més, tot el tancat, el perímetre d'aquestes zones de pastura estan, doncs, amb un filat, que això juntament tant la Fundació com nosaltres mateixos, doncs des del parc s'ha fet perquè els cavalls tampoc poden estar, o sigui, estan en llibertat, però no per tot el parc, sinó en les zones concretes, perquè bé, tampoc seria qüestió de que aquests animals també poguessin anar a qualsevol altre indret que inclús doncs, podries perdre la seva pista.
Hi ha algun tipus de control sobre on estan els cavalls? Perquè, clar, aquest perímetre entenc que és gran.
Sí, aquest perímetre, jo ara els polígons exactes no et diria, però el més gran estava entre 300 i 400 hectàrees. És gran, és gran. I amb el que preguntaves d'on estan, nosaltres vam dotar a la Fundació Miranda d'algun equip GPS que tots ells han col·locat en els exemplars que suposo que són els caps de grup o els que són els guies de la resta dels cavalls. I sí, hi ha una manera de saber on poden estar aquests exemplars, sobretot, com deia, els guies d'aquests grups.
Per què? Perquè van per una mica en ramat, no?
Sí, exactament. Sempre normalment hi ha doncs, un que és el que porta doncs, és el comandament i la resta doncs, el van seguir.
A veure, centrant-nos en el que va passar aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana hi havia una batuda, pel que hem llegit, autoritzada, informada i autoritzada per part de la Societat de Caçadors d'Olivella.
Correcte. Olivella Sant Pere de Ribes. La societat conjunta és una societat de cacera conjunta que és Olivella Sant Pere de Ribes.
Aquesta batuda tenia l'objectiu, com moltes altres que es fan durant els caps de setmana, doncs de fer un control cinegètic del senglar, oi?
Sí, de fet, les batudes que estan programades per tot l'any, ells demanen una sol·licitud, demanen al DARP, doncs, informe de cara a fer l'activitat cinegètica, i a part de l'activitat cinegètica de caça menor, hi ha la caça major, que és per portar, doncs, el control de senglars, que això també ho hem parlat moltes vegades, que déu-n'hi-do els exemplars que hi ha, i bueno, mitjançant aquestes batudes es pot tenir una mica ratlla aquesta població.
Uh-huh. Com funcionen les batudes? És a dir, hi ha diverses societats, que la que hem esmentat és una, però a Sitges n'hi ha una altra, n'hi ha doncs, a diverses localitats de l'entorn del parc. Societats, com funcionen aquestes societats? A on poden caçar? Com sol·liciten els permisos? Qui els autoritza? Com va tot el procés?
A veure, el que et puc explicar. Cada societat de caçadors que normalment coincideix amb el terme municipal de cadascú. Però això no és exacte, perquè, com dèiem abans, Olivella Sant Pere de Ribes, a vegades depèn dels municipis, tenen un terme municipal relativament petit i s'associen amb altres. Això, independentment d'això, hi ha unes societats que cada societat té un número de, que en diuen matrícula, o sigui, Barcelona 10.000 dies caig, i cadascú té un número. I llavors, aquestes societats el que fan, no sé dir si és cada dos anys o cada... Jo diria que és cada dos anys, es demana el pla tècnic d'activitat cinegètica. O sigui, ells sol·liciten al DARP l'autorització per caçar i marquen, doncs, quan volen anar a caçar, o sigui, si els dissabtes, els diumenges, quines espècies són les que caçaran, caça menor, caça major, i el DARP ens envia a nosaltres per informar de manera prèvia i preceptiva vers aquell informe. Llavors el DARP autoritza i ells durant l'època o la temporada de cacera poden dur a terme l'activitat. Això no vol dir que sempre el que diguin caçarem els dissabtes o els diumenges, tots els dissabtes i tots els diumenges s'acabi fent. O sigui, es demana, però els dies que venen no queden allà implícits de dir serà el dia 22 i el dia 23. Això, en tot cas, és una informació que si els hi requereix el DARP, doncs se'ls hi donen. Nosaltres, el que hem aconseguit amb ells, i també des del punt de vista de bona entesa i de millorar la gestió del territori, és que ens passin als llocs on aniran a caçar. O sigui, no tant com tota la societat de caçadors, com en aquest cas concret de dir Olivella, Sant Pere, caçaran a tot el terme? No. A on caçaran? Doncs llavors ells marquen un polígon on es durà a terme aquesta batuda. Però això, com deies, és una entesa de bona voluntat de dir ens passeu quin és l'entorn. D'aquesta manera, nosaltres, si ens ho passen durant aquella setmana, al cap de setmana està marcada quina zona es durà a terme aquestes batudes. I nosaltres, mitjançant doncs, un plànol, marquem aquest polígon on es durà a terme doncs, l'activitat cinegètica de batuda en aquest entorn.
Això passa de vegades, d'altres vegades directament doncs, aquesta informació, pel que sigui, no es penja. De fet, aquest cap de setmana aquesta informació no apareixia. I, de fet, fins i tot hem constatat a la pàgina web de regulacions del parc del Garraf es parla de les autoritzacions de les societats de Gavà, de Begues, d'Avinyonet, d'Olèrdola, de Sitges, de Garraf, de Vilanova, de Canyelles i d'Olesa de Bonesvalls. De fet, la d'Olivella i Sant Pere de Ribes, ni tan sols hi ha aquesta informació a la pàgina del parc. Aleshores, ells, no hi ha cap mena d'obligació legal d'informar sobre aquests perímetres?
No hi ha cap obligació, però ja et dic, en aquesta vegada, vull dir, a més, quan les coses van malament, doncs encara poden anar pitjor, no? Uh-huh. I justament aquesta mateixa setmana hi havia una batuda a una zona propera, que era la zona Penya Roges, cap a... Em sembla que és la zona de Begues, i aquesta sí que estava marcada, segurament si ara, com em comentaves això, vau poder veure que sí que hi era, i en canvi aquesta altra, vull dir, el motiu, no ho sé, potser van determinar molt més tard quan es feia, la qüestió és que la pàgina web no sortia. A veure, nosaltres diem que és és la bona voluntat o la intenció de millorar la gestió de que ens ho passin. A nosaltres ens és molt més fàcil si podem marcar en aquell entorn, no només per això, sinó que si sabem que aquella setmana hi ha d'haver una activitat, no sé, de lleure, una cursa, una marxa, doncs també ens és molt més fàcil per dir que en aquell entorn, aquell dia no es faci aquella batuda perquè hi ha aquesta. O sigui, és una manera de compatibilitzar, que això ho hem parlat moltes vegades, que és lo difícil de gestionar un territori com aquest, doncs gestionar totes les activitats, des de les bicicletes, els quads, la cacera i tot. No?
Aquí anàvem, tenint en compte que, i sobretot els darrers anys, s'ha popularitzat de manera important l'anada als espais naturals i sobretot ara, doncs, en aquesta situació de confinaments, doncs, la necessitat que té molta gent, doncs, de sortir de l'entorn més proper i d'acostar-se, si té aquesta opció, en un entorn natural, doncs, clar, es pot trobar amb això, amb una cacera, legal, autoritzada, però no deixa de ser també una activitat perillosa en un entorn que en principi és accessible. Sembla com difícil de compatibilitzar les dues qüestions, l'activitat cinegètica, que pot ser o segurament doncs és important per tenir a ratlla el senglar, i per altra banda, doncs, això, la possibilitat de que les persones puguin, doncs, accedir amb una certa comoditat per indrets de l'entorn. No sé si es veu fins i tot una certa contradicció en aquestes en compatibilitzar aquestes dues qüestions.
Sí. Està clar, no és fàcil, i per això des de Diputació de Barcelona el que sí que demanem a totes les societats de caçadors, sobretot, és el tema. A veure, dèiem això, sí que és cert de totes maneres que per part dels organitzadors de la batuda, una de les tasques importants, que això sí que estan obligats a fer, a banda del que abans dèiem, si ens informen a nosaltres per publicitar-ho a la pàgina web, el que sí que ha d'estar ben senyalitzada és la batuda, o sigui, el perímetre de batuda on hi hagin els accessos per les pistes ha d'estar perfectament senyalitzat. I aquesta és una, a veure, això és una condició sine qua non per poder-la portar a terme. Ara, està clar amb el que dius, vull dir, aquesta època de pandèmia que la visitació està més alta, doncs, bueno, clar, les dues activitats de lleure amb l'activitat cinegètica es fa una mica més difícil. Sí, entenc que des de la societat de caçadors, per una banda, el tema d'informació ha de ser molt més àgil, que arribi molt més a la població i que d'aquesta manera nosaltres mateixos també ens sigui molt més fàcil poder organitzar o autoritzar algunes, o més que autoritzar, informar algunes d'aquestes activitats que hi ha al parc. Està clar.
Sí, és que
s'ha de fer una feina més intensa.
De fet, la clau en tot plegat és la informació, és a dir, en la mesura que la ciutadania pugui tenir més informació sobre, doncs, a on es fa una batuda, doncs més difícil és que els caçadors trobin gent en el lloc on han de fer la batuda, és a dir, que en el fons, diguem, aquí, amb informació guanya tothom.
Sí, està clar, però això és el que deia, no? Que aquest tema d'informació ha de millorar moltíssim, vull dir, nosaltres una de les coses que estem anant darrere i sembla que ens fem inclús pesats a les pròpies societats de caçadors, de dir, sobretot, informeu-nos, i si podeu informar-nos de que fareu una batuda en aquella zona al cap de setmana, no esperem el divendres al vespre, perquè nosaltres també poder publicitar-ho. Tenim molt menys temps i la gent que pot gaudir de l'espai natural tampoc té tant temps per veure-ho. Vull dir, està clar. I nosaltres, a veure, a banda que hi ha hagut aquest fet, que ha sigut un fet lamentable, trist i tot, bueno, que ens ha tocat a tots, vull dir, sincerament, quan em vaig assabentar, vull dir, va, a més, projectes d'aquests que hem portat al parc conjuntament amb la Fundació, que hem tingut moltíssimes reunions amb el tema cura, amb el tema cacera, clar, s'acaba donant i quedes molt, molt, molt fumut, molt tocat, però el que està clar és que aquesta informació i aquest trasbal d'això ha de ser molt més àgil, vull dir, això no ens en cansarem de dir-ho.
Heu parlat amb responsables de societats de caçadors a partir de l'incident d'aquest cap de setmana, una miqueta per valorar, per establir consciència?
Sí, amb algunes de les societats de caçadors està clar. És que jo diria que el contacte amb les societats de caçadors per part nostra del parc, ja sigui a nivell meu com a responsable o els tècnics que treballen amb nosaltres des dels que fan els informes o pengen doncs, aquest plànol d'on es fa la batuda o el mateix biòleg, vull dir, el contacte sempre és molt estret. Ja dic, a part d'aquest fet, vull dir, sobretot destacar i ja dic, i no ens en cansarem de... El més important és informar, informar i informar. Vull dir, si tenim totes aquestes dades, tota aquesta informació, és molt més fàcil gestionar aquest territori per compatibilitzar aquesta activitat amb el que dèiem, amb el llevetlleu.
Uh-huh. Anava a dir, és fàcil confondre o es pot confondre un poni potoca amb un senglar?
No sé, vull dir que aquest tema sí que jo vull dir, no em vull posar la pell del caçador en aquest cas. Està clar que bueno, tothom ha vist imatges de lo que és un potoca i tothom té al cap també lo que és un senglar. No sé ni les circumstàncies, les condicions, com van anar tots els fets. A més, hi ha un tema, jo diria, prou delicat en aquests moments, que tot això està en mans de la URMA, dels Mossos d'Esquadra que estan fent la investigació, que jo entenc que deu estar ja pràcticament finalitzada, que són els que acabaran de dir quines han estat doncs, aquestes circumstàncies de l'àmbit d'aquest punt.
Doncs, a partir del que ha passat aquest cap de setmana, ho hem dit al principi, a les xarxes socials doncs, s'ha generat un cert debat sobre això, sobre el paper de la caça, sobre les societats, i més d'un i més de dos ha explicat experiències doncs això, negatives. Un dia es va trobar un caçador que li va dir que tal, que s'hi va discutir, que... ja anava a dir, si algú es troba un caçador i una batuda i diguem l'actitud del caçador no és amigable, què passa?
És que aquesta sensació de que no sigui amigable és que ens podem trobar amb aquest tema de no amigable és que ens podem
amb
trobar
tothom, això, sí, però a la clar, persona... Una cosa és trobar-te un ciclista i una altra cosa un senyor amb escopeta.
Exacte, no, està claríssim, però jo entenc que a veure, el que sí que s'ha de fer és que sí, i ells tenen un perímetre tancat, està informat, està en els camins d'això, jo crec que es tracta de preguntar-li si aquest és el cas o que es va trobar aquesta persona i no posar-se dintre aquest perímetre que estan portant a terme la cacera. Clar, la percepció que va tenir aquesta persona amb un no gaire amigable pues, i que porti un arma, pues, clar, no et fa gens de gràcia, però bueno, de situacions suposo que amb els anys i més, quan surten notícies com aquestes que dèiem tan desagradables, doncs hi ha gent que ha pogut patir, com en altres circumstàncies. Està clar que això és una persona que porta un arma, però també val a dir que la gent que coneixem i que són els que tenim contacte des del parc, la relació i la col·laboració ha estat sempre molt alta. Avui que m'ho pregunteu des de Sitges, la Societat de Caçadors, amb en Ricardo i amb el Manel Oliver, que havia estat abans, tots els presidents que hi ha hagut en aquesta societat de caçadors i en la resta, vull dir, nosaltres hem fet, penseu que abans de que comenci l'època de cacera, també fem una trobada amb totes les societats de caçadors, explicant funcionaments. Ells també ens fan un retorn de totes les batudes que es fan amb nombre d'exemplars abatuts, de senglar, per veure com està la població. També a nosaltres ens dona molta pista de dir la població de senglar està més o menys estable, perquè, bueno, un dels problemes després que tenim amb el tema de senglar és que, i això ho hem parlat moltes vegades, que en els propis municipis doncs, entren en parcs, entren en zones de lleure, entren a poblacions, tomben... Bueno, i a més, no només els efectes directes que poden causar sobre el mobiliari urbà, sinó la transmissió d'algunes malalties que poden portar aquests animals salvatges quan estan més en contacte amb les persones. I el seu control també és necessari. Deia, jo, l'experiència que tinc amb la gent de contacte, la veritat, sempre és molt positiva. Una de les nostres tasques és tenir contacte amb tota la gent del territori. i un d'ells doncs, no deixen de ser les societats de caçadors. Per millorar, com deia, a l'inici de temporada es fan aquestes reunions amb totes les societats explicant-los quin és el nostre funcionament per tenir el màxim d'informació, com ens poden fer ells també retorn, com podem optimitzar tot el que és activitat cinegètica i lleure en l'espai natural. Vull dir, per part nostra, està clar que encara haurem d'insistir molt més, el tema aquest que abans dèiem, si ens han d'informar, tot i que no estan obligats sí o sí, jo penso que també això podrà, per desgràcia, acabarà també servint perquè les societats ens passin les zones amb el màxim de temps, amb tot el que requereix per fer doncs, aquestes batudes segures.
Una darrera qüestió, arran també de tot això, una societat ambientalista de Cubelles doncs ha enviat un manifest on qüestiona que realment la gestió cinegètica estigui servint per controlar el senglar i fins i tot doncs reclama que aquest control no es porti només amb societats esportives, que les societats de caça són societats esportives, sinó que també hi hagi un control científic a l'hora de decidir on, com i de quina manera es fan aquestes batudes. Es pot, a partir d'accidents com aquest, obrir un debat sobre si el model de gestió és el més correcte?
Segurament. A veure, de temes de científics, de recerca, el Parc de Sant Llorenç del Munt s'ha estat portant a terme en els últims anys unes proves que es feien doncs, mitjançant esterilització d'unes femelles per veure com es podria doncs, controlar aquesta població. I al cap i a la fi, a veure, el tema de cacera és una competència que tampoc no és que ara no vulgui agafar una responsabilitat, però el qui acaba decidint quan i si es caça d'una manera o una altra és competència també de la Generalitat. Segur que a partir d'aquests estudis que s'han fet aquests últims anys al Parc de Sant Llorenç i alguns més que es poden arribar a engegar, doncs es pot arribar a alguna altra conclusió. Però actualment, vull dir, a banda d'aquest estudi, el control de senglars és complicat si no és en aquest espai. No tenim cops, no tenim ossos que són els que podrien depredar sobre aquestes poblacions. I això ho hem parlat alguna vegada. El control d'aquestes poblacions a vegades també passa perquè quan hi ha una sobrepoblació, també algunes de les malalties que el fet d'estar més en contacte doncs també fan emergir algunes patologies en aquesta població que també fa minvar el nombre d'exemplars.
Sí, millor que no posem ossos, que només ens faltarien aquí ossos per controlar senglars. En qualsevol cas, la clau, pel que hem entès a partir de les paraules de Santi Llacuna, seria informació, tenir accés al màxim d'informació, per tant, que doncs, els usuaris del parc puguin estar doncs, assabentats d'allà on es fan doncs, aquestes batudes i, per tant, doncs, poder evitar aquests espais i que els caçadors doncs, puguin portar a terme la seva tasca amb més tranquil·litat i amb més facilitat. Bàsicament seria això, Santi.
Sí, sí, sí. I millorar també, a banda de la informació que ens puguin passar, millorar, intensificar la senyalètica d'aquestes batudes. Vull dir, segurament que s'ha de fer un esforç, inclús no només el camí on es tanca, una mica més lluny. Vull dir, anar repetint que a X metres hi haurà una batuda, entenc com quan hi ha una obra o quan hi ha alguna altra activitat que pot ser doncs, causa d'accident.
I ara aquí jo afegiré i tancar els senders, perquè a vegades hi ha senders que donen el punt de la batuda que no s'han senyalitzat, ja per experiència. I això a vegades també
millorar. Si es també, millora aquesta passa. Informació i aquestes, si es millora aquesta informació i aquesta senyalètica i per tant, informació tant in situ com a través de les web serà una mica més senzill per tots.
Doncs agraïm a Santi Llacuna aquesta estoneta entremig de reunions que ens ha dedicat una miqueta per fer-nos una miqueta de llum sobre com funciona la gestió de les batudes de caça al Parc del Garraf. Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, esperem doncs, saludar-vos en l'espai habitual doncs, per parlar d'altres temes més endavant. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
Vinga, ens veiem aviat. Adéu.